És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
El moment de triar bons vins, molts vins, entre molts vins, com diu molt bé aquesta publicitat d'entrada. Però clar, si anem a la vinoteca, vins de la Garrotxa no en trobarem, o sí?
Bueno, trobarem de la Garrotxa alguna cosa, trobarem, però no serà... vi. És a dir, no podem triar i remenar, la veritat.
Ah, molt bé. Miquel Fluvià, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Per què començo així? Doncs perquè la passada setmana vam parlar de les zones vinícoles del món, no? Ho vàrem fer aquella partició de la terra...
Sí, vàrem menjar taronges.
Exacte, ho vàrem fer tot així una miqueta molt didàctic. I avui, bé, la setmana passada vam dir, bé, aquí a la Garrotxa no podem fer vi encara. Però per què me dèiem això d'encara? Ara algú dirà, no, perquè hi haurà algú que posarà... No. Pel canvi climàtic, no?
Exacte. És a dir, com vàrem explicar la setmana passada, és a dir, la Garrotxa, evidentment, un que és en quant a latitud i altitud, doncs estem en una zona en què teòricament doncs s'hi pot fer... s'hi pot plantar la vinya, però, és a dir, a veure, d'entrada, a la Garrotxa de vinya n'hi ha hagut sempre. És a dir, la vinya forma part del nostre mitjà de vida i sempre, és a dir, al nostre territori sempre hi ha hagut vinya i el que passa que no és un espai tradicional en què pugui tenir arrelar molt bé i tenir doncs, un cultiu que sigui fàcil de portar endavant i pugui funcionar bé. Per això no hem acabat sent una zona productora de vi, no?
Estem massa alts.
Estem massa alts, bàsicament. És a dir, els 440 metres sobre el nivell del mar no són l'altitud necessària doncs, perquè el vi pugui prosperar amb el clima que tenim aquí a Olot, perquè l'altura no ho implica tot. Hi ha grans zones vinícoles, per exemple, ara em ve el cap, per exemple, a Ribera del Duero, doncs es fa vi a 1.000 metres d'alçada, no?, vins d'altura, però és a dir, l'important no és l'alçada, sinó és el clima que acabes tinguent, no?
Yeah.
I el clima que acabem tinguent a la Garrotxa doncs és un clima en què sobretot les nits no són les més adequades en el moment en què el raïm doncs ha de estar madurant, doncs tenim nits excessivament fresques, no? Normalment la vinya per créixer, pel raïm, per poder treure un bon vi, necessites un bon raïm, i aquest raïm ha de tenir la quantitat justa doncs d'acidesa i de dolçor, que serien els sucres, doncs per fer un bon producte, no? Normalment sempre es diu que el sol li porta la maduració doncs per tenir aquesta dolçor i aquests sucres que necessites per fer que el raïm tingui per fer el vi. I la nit, la frescor de la nit, et porta l'acidesa necessària per buscar aquest equilibri i tenir doncs el punt just d'acidesa i dolçor que fa doncs acabar tenint un bon producte, no? Però això és una veritat que amb el canvi climàtic va canviant, es va canviant, i en moltes zones aquí a la Garrotxa que ja hi havia hagut vinya, però no era una vinya més que res per consum de boca, no? Era per... Tot i que hi havia gent que feia vi de molt baixa qualitat,
yeah.
això deixem-ho de banda, però... era per consum, doncs, de la família, no?
Propi, diguéssim, sí, exacte.
Vull dir que tampoc ningú anava a buscar massa, doncs, a veure la qualitat d'aquell... I per això no havia prosperat, no? Perquè al final la casa feia... Una casa tenia una mica de vinya, feia una mica de vi, el feia per ells, però, bueno, al final tot allò també portava una feina i deies al final que, com acaben aquestes coses, que si no hi tens molta afició acabes dient que és molt més fàcil arribar-te fins a l'Empordà i comprar una mica de més vi, que treballant-hi menys el poden aconseguir més bo, que no pas tu des d'aquí, que hi lluites molt i treus una cosa molt, molt mediocre. No? Yeah. I amb el pas dels anys es deixa de fer. Però amb el temps va canviant i ara, en aquestes zones en què, bueno, que sí, que ja s'hi podia plantar la vinya i vivia, però no trevies una bona qualitat, perquè per culpa d'això, per culpa de què, podia faltava aquella, podies aconseguir una bona dolçor, però faltava acidesa per culpa de les nits. Doncs ara el clima se'ns està canviant i estem tenint un clima no l'habitual que teníem a 400 metres d'alçada aquí a la Garrotxa, sinó seria un clima més semblant al que han tingut històricament, per entendre'ns, a l'Empordà, no? Amb unes nits més càlides, amb unes diferències tèrmiques importants, però sense arribar doncs a la baixada de temperatures que teníem habitualment aquí a la Garrotxa. Si molta gent diu que hi ha aquí a la Garrotxa ja aviat la nit costa de poder-hi dormir, i és veritat, no? Vull dir que està canviant alguna cosa. I això doncs està provocant doncs que aquest raïm, sí, perquè ara jo explico això perquè algú que estigui pensant em dirà, bueno, Miquel, però és que de raïm sempre n'hi ha hagut a la Garrotxa. A casa del... I algú que sigui pagès dirà, però si a casa...
N'és ple, no?
N'és ple, tota la vida hi ha hagut raïm. Això, no estem dient això, estem dient la qualitat d'aquest raïm que està sortint. Vull dir que, històricament, tu per molt que lluitis a la Garrotxa mai trauràs un bon vi, perquè tindrà una acidesa molt i molt dolenta, no? Que és el gran problema que hi ha. Però això... Està canviant i podem començar doncs a produir raïms amb una acidesa bona i la dolçot, bueno, això ja la teníem, no? Vull dir que és la combinació perfecta per començar a treure bon producte. Això hi ha hagut gent que se n'ha donat compte, hi ha gent que ho té molt clar i es comencen a veure, és a dir, encara és una cosa molt embrionària, no hi ha ni grans plantacions ni grans inversions en aquest sentit, però a temps a venir estic segur que hi seran. Sé que hi ha gent que s'ho està mirant i que possiblement doncs, començarem a tenir aviat alguna inversió important dels grans productors de vi que tenim a Catalunya, però de fora, el que sí que tenim, que no és Garrotxa, però bueno, pràcticament seria Garrotxa, perquè geogràficament és a dir, sobre el Planell les coses són molt fàcils d'anar limitant, no? Les comarques, no? Hi ha una comarca que som veïns, que és la comarca d'Osona, que per la zona est, la zona de Vidrà, doncs a Vidrà se'ns acaba la Garrotxa, però és que automàticament el que tenim a darrere, Santa Maria de Besora, doncs és Osona, però geogràficament en línia recta estem a 10-15 quilòmetres, vull dir que és a dir, el clima...
Estem aquí mateix.
És aquí mateix. Mm. És a dir, si poguéssim volar, doncs, i ho miréssim des del cel, pràcticament allà que no veus les fronteres i no veus on te comença una comarca i on t'acaba una altra comarca, és a dir, des d'un punt de vista geogràfic, veuries doncs, que en aquest mateix territori que és nostre, aquest territori doncs, on comença l'Alta Garrotxa, doncs que hi ha una zona doncs, que en aquest moment doncs, s'hi està plantant doncs, raïm, que seria aquí, a Santa Maria de Besora, però està més a tocar Vidrà. Aquí hi ha una extensió de terreny important en què històricament sempre hi havia hagut raïm plantat i ara s'hi està replantant amb un mas que es diu Mas Clarella i s'hi està fent vi de gran qualitat. Allà han tingut hem tingut tots la sort de que hi ha un amant del vi, un amant del vi, un americà, que es diu Brad Cole. Brad Cole és un amant del vi, un multimilionari americà, que enamorat del món del vi, era un gran enamorat dels vins de França, dels vins de Bordeus, fins i tot l'home, el seu amor al vi l'ha portat a que és sommelier i ha estudiat a Bordeus mateix, doncs ha fet la carrera de sommelier. I la seva afició sempre havia set, doncs, de tenir una bodega. Tenir una bodega i, al final, enamorat de la Garrotxa, enamorat d'aquest... Bueno, enamorat de la zona, doncs, es va trobar aquesta masia i l'ha adquirit. I en els últims, estem parlant dels últims 5, 6, 7 anys, doncs, hi ha fet una inversió de més de 25 milions d'euros. Reformant totalment el que és la masia i fent un celler amb les millors condicions que... Sí, molts de cellers que, molt importants, i no voldria dir cap nom, no tenen el que té, doncs, aquest celler en quant a maquinària i estructura per poder produir, doncs, el vi. Des de començant des de filtres a màquines, doncs, per poder fer el que és el prensat del raïm amb òptimes condicions, sense fer patir el raïm, per extreure, doncs, els primers mostos, doncs, totalment clars, vull dir, amb una gran, poder produir d'una gran qualitat però amb una gran delicadesa amb maquinària, doncs, de primer nivell, no? Aquí el important és que les primeres plantes les van plantar ja fa 5-6 anys. Què vol dir això, que és molt important? És que ara ja podem començar a parlar, doncs, d'una vinya ja arrelada al territori i que ja comencen a produir, doncs, vins de qualitat. És a dir, quan es planta una vinya has d'esperar uns anys. Vull dir, no, els primers, tot el que faràs en els primers 3, 4, 5 anys és per llançar. No serveix absolutament, no. Absolutament per res. Vull dir, per molt que en sàpigues, no és impossible treure cap qualitat, no? Però aquest període ja l'han passat i ara ja comencen a tenir, doncs, vinya, doncs, amb els anys suficients per treure qualitat i amb produccions petitetes, però ja podem gaudir, doncs, des d'uns negres joves, un blanc jove, amb diferents varietats, varietat d'ull de llebre, típica de la zona, macabeu, típica de la zona, i el que també s'ha anat plantant, varietats més diferents, varietats que no tan autòctones de la zona, però que poden donar grans resultats, més que res també per clima, com seria la Riesling. La Riesling, doncs, una veritat, tots sabem, és una veritat de l'Alsàcia, del sud d'Alemanya, i jo sempre faig aquest parentiu, doncs, de climes, no? Aquest clima, doncs, realment fred, doncs, de l'Alsàcia, doncs, amb aquest clima de la Garrotxa, doncs, el Riesling pot ser una varietat, doncs, que acabi funcionant molt, molt bé aquí. Ells han cregut això, doncs, és una de les varietats plantades, i l'altra varietat seria una varietat francesa, la Pinot Noir, però també hi estem parlant d'un mateix, per què plantar Pinot Noir a la Garrotxa? Doncs, ostres, tu mires a França, on està plantada la Pinot Noir, estem més al nord, climes més atemperats, bueno, pensaríem una mica, doncs, també que seria un clima molt semblant al que tenim aquí, no? Tot això, doncs, es crea, doncs, tota una gamma de vins molt diferents, a dintre els que són, no sé si ho heu dit també, ull de llebre, és la Tempranillo, una de les grans varietats, doncs, de la península Ibèrica, la gran varietat, doncs, de la Rioja, de Ribera del Duero, però també de l'Empordà i d'aquest cas, doncs, d'una zona com aquesta. Ja tenen el primer vi de criança, han fet amb ull de llebre un reserva, doncs, del 2019. Ara aquest any sortirà l'anyada del 2000, encara el 2020 encara de sortir, però el 2019 és realment excepcional. I ja tenim que, tot i que es traurà la del vin ara, jo tothom li aconsello que, si poden, beguin l'ampolla del 19, perquè està molt més arrodonida amb ampolla, ha passat el temps necessari i està Està perfecte, està perfecte. Això passa amb molts vins, no? Que moltes vegades, per ho que sigui, perquè, esclar, tothom vol treure l'anyada, que és l'anyada que toca, però sobretot els vins que han estat en fusta, els hi cal doncs, que tinguin doncs, també el seu pas amb ampolla, no? I com a mínim, si un vi doncs, ha estat 24 mesos en fusta, necessita també estar 24, com a mínim 24 mesos amb ampolla, no? Uh-huh. I això, les presses i el dia a dia moltes vegades fa que no
sigui així.
Que no sigui així, no? Però, bueno, tenim, és a dir, la del 19 fa ja uns... va sortir al mercat fa uns mesos, però, bueno, que el tenim, doncs, ja a disposició i ara... és a dir, el tastes en aquest moment i està esplèndid i és el punt òptim doncs, per poder-lo provar. No?
Bé, aquests vins ens arriben, encara que sigui d'un territori tan semblant al nostre, d'aquí al costat, però ens arriben des d'un lloc que no tenen terra volcànica. I jo ho dic perquè la setmana passada vàrem parlar dels vins de Lanzarote, que tenien una característica doncs, important també per la terra, no? Per la terra volcànica. Si mai es fessin vins aquí a la Garrotxa, si en un futur la cosa canvia, el clima canvia i es poden fer una producció bona de vi, diguéssim, suposo que la terra volcànica també afectarà d'alguna manera, no?
Sí, evidentment. El problema que tenim aquí és que aquí a la Garrotxa la terra volcànica ja la fem servir. I aquí ara pot haver-hi un gran conflicte amb els fesols, no? Evidentment tota la...
Ah, però la fem per una altra cosa, que no sí. Té res a veure amb el vi.
No, però les millors terres volcàniques que tenim a la Garrotxa les estem fent servir aquests moments per plantar-hi fesols. Uh-huh. Un producte de primera qualitat i insuperable, no? Esclar, hi ha la que hi ha. És a dir, al final...
Vols dir que hi haurà baralles després?
Hi haurà baralles, pot haver-hi baralles. No. haurem de triar, no? Vull dir, passa que, bueno, de terra fèrtil la Garrotxa en tenim... Passa que, en diferència de l'Anzarote, que hi ha és que la Garrotxa és terra volcànica, però la terra volcànica que tenim és relativament limitada.
No és tot volcànic.
No és tot volcànic. Vull dir, a la Garrotxa tenim molta terra productiva, però que no és volcànica. Mm-hmm. Vull dir que els seus orígens geològics són d'un altre tipus, no? Però això no implica que realment, doncs... és a dir, en aquest aspecte, jo crec que ho acabarem veient, la Garrotxa pot acabar sent doncs, una zona important, doncs... per l'elaboració de vi, sempre i quan s'hi facin les inversions que s'hi hagin de fer. Mm. I aquestes coses no surten per... No és plantar un camp i recollir-lo, no? Vull dir, hi ha d'haver... La plantació de vinya s'ha d'invertir, s'ha de plantar, s'ha de treballar. Vol uns anys de plantació sense treure'n un rendiment, vol dir que això és una inversió que no és relativament senzilla, vull dir, no vol presses, no és allò que dius que és plantar-ho i ja està i treure els fruits de seguida, no? Però bé, això passa amb moltes coses, no? Uh-huh. En aquests moments, l'altre dia estava llegint doncs, de que una de les grans... de les grans inversions en el món agrícola que s'estan fent en aquests moments és la plantació d'oliveres, no? Tots sabem l'oli, el preu que s'ha posat, ara es veu que la gent s'ha despertat i tots els que fan planter d'olivera es veu que no donen l'abast. No, que està tot vengut, però esclar, l'olivera passa el mateix, vull dir, tu no plantaràs un camp d'oliveres i començaràs a produir oli d'aquí uns mesos, no? Vull dir, l'olivera ha de créixer i en trauràs un rendiment. El vi és exactament el mateix, no? És una inversió, però és una inversió de futur en què, si el clima, com sembla, ens ha d'acompanyar, doncs traurem raïm de qualitat i amb això doncs, uns vins que realment siguin de qualitat i sempre i quan escolleixis bé la varietat, que és el que estava explicant ara de Clarella, que jo crec que han escollit bé les varietats en què estan plantant, doncs puguis treure doncs, vins diferents i vins extraordinaris, no? Per exemple, per dir una cosa, fins ara les varietats que han tret els de Amull de Llebre i Macabeu, uh-huh. que són el que varen plantar doncs, en origen quan varen començar, que ja estan, les plantes ja donen el fruit que necessiten, i ara, mira, en els pròxims mesos, doncs trauran les primeres ampolles de Riesling i de Pinot Noir, que aquestes es van plantar més tard i per això encara no han sortit al mercat i començaran a sortir ara, i trauran un Riesling 100%, doncs, que jo ja he provat les primeres ampolles, doncs, que abans de sortir al mercat, i et fa pensar molt en un... aquests vins vins d'Alsàcia, aquests vins del sud d'Alemanya, doncs un Riesling sec, això sí, i un Pinot Noir, uns negres molt i molt fins, doncs que també, vull dir, totalment diferent als vins que estem habituats, a les DOs, doncs, que tenim aquí al nostre voltant, doncs, aquí a Catalunya, no? Però, bueno, és una de les coses que ens pot fer diferents també aquí a la Garrotxa, no? Que no forçosament ens hem d'oblidar una mica dels vins habituals de les DOs catalanes, perquè el nostre clima, tot i ser bo per poder plantar vinya i poder fer vi, doncs segurament serà una, si som creatius, doncs uns vins diferents que poden ser uns vins, doncs, més això, més pensant en zones amb un clima similar al nostre, com seria la zona de la Borgonya francesa o el sud d'Alemanya, la zona d'Alsàcia.
Veurem si algun dia en aquell museu de Bordeus hi surt la Garrotxa, també.
A veure, vull dir...
Mai se sap, això, eh?
Mai se sap, no? Aquestes coses... I suposo que canviar l'estructura del museu ha de ser complicada, però, bueno, a veure, home, ja faria il·lusió poder anar a Bordeus i que es parli, doncs, d'una curiositat, doncs, el vi de la Garrotxa.
Molt bé.
Suposo que ho dirien així, no?
Doncs, escolta'm, ho deixem aquí, no tenim més temps, però bé...
Només deixa'm una cosa, com cada setmana, convidar, doncs,
els oients
que baixin a Pibernat dissabte al dematí de les 10 a les 2, en què farem el nostre tast de vi i provarem, doncs, un vi d'aquí de Clarella. En aquest cas provarem el rosat de Mas Clarella amb un ull de llebre, el tindrem ben fresquet i, bueno, per conèixer, doncs, un vi de proximitat, un vi ben pròxim a Olot, doncs sense cap compromís, que passin a provar.
Molt bé, doncs, Miquel, gràcies per acompanyar-nos, que tinguis bona setmana i bon tast aquest dissabte vinent.
Correcte.
Que vagi molt i molt bé.
Molt bé, a reveure.
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.